Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, posem-nos-hi. Xavier Canals, bon dia, bona hora.
Bon dia, ben trobat.
Ens posem abans... Home, ens hauríem de posar una mica a propet d'aquí, en aquest projecte de teatre que en Xavi també porta i que l'ha il·lusionat tant, amb un conjunt de persones que varen rebre també la Creu de Sant Jordi aquest any.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Això suposo que devia ser una il·lusió gran, eh?
Molt, molt. I més tractant-se, doncs, d'un grup de teatre estable que només es dedica a fer teatre, perquè la majoria d'entitats del mateix caire o semblant que el tenen, doncs, són entitats plurals, Centre Moral de Gràcia, Círcul Catòlic de Badalona, o sigui que fan de tot, no? Aliança Poble Nou. Aquí només fem teatre.
Aleshores, és l'elenc artístic arbossent.
Sí, no ens va fer molta il·lusió. Esclar que vam celebrar el centenari, 100 anys només fent teatre, doncs té el seu mèrit.
I en Xavi Canals hi va arribar quan ja? Fa de l'elenc artístic arbossent que portes la direcció?
Del 99.
Passen els anys molt ràpid, eh?
Molt, i vaig anar per un any.
Sí. Què tenen allà que no tinguem aquí?
Això hauria... D'entrada, seria molt llarg d'explicar, perquè hi ha molta cosa, però d'entrada hi ha una cosa principal, que és que tenen un local propi. Tenim un teatre propi, des del primer dia podem ensejar en el nostre teatre, amb 2 mesos abans de l'actuació ja podem ensejar amb el decorat muntat, cada dia ensejem amb les mateixes mides, el mateix lloc i els mateixos espais, i per tant, doncs, això ja és un gran avantatge.
És, no? Un teatre de propietat?
No, és un teatre de la parròquia, perquè està en el centre parroquial, sí. Però hi ha un conveni de cessió amb el Bisbat de Tarragona per X anys que es va renovant, i allà, doncs, tenim tot. I precisament ara, arran, doncs, del centenari, es va renovar tot. Es van comprar una partida de butaques en un cinema de Mollerussa que van, sí, tancar. La mateixa gent de l'elenc, que són, hi ha gent que són del RAM, doncs, van fer tota la reforma de la sala, i ara tenim una sala, doncs, la mar de maca, preciosa, i això, i estem a casa. A part de que és un poblet petit, perquè ara en aquest moment, quan jo hi vaig anar tenia 2 o 3 mil habitants, ara ja passa dels 5 mil, però hi ha molta bona voluntat, hi ha molta bona predisposició. En fi, és una altra història, és una altra història. A veure, l'Arbós és a prop d'aquí, però és lluny.
Uh-huh.
No té el cosmopolitisme,
cert,
que te Sitges. Aleshores, és diferent.
Quin tipus de teatre agrada, l'Arbós?
No, allà hem fet de tot, eh?
Heu fet de tot.
Nosaltres som un grup que som polivalent, perquè des del teatre convencional, del teatre de text normal, hem fet teatre musical. Hem fet teatre de carrer, perquè amb la Fira Modernista, que cada any es fa, la Fira del Penedès, que es fa a l'abril, doncs també fem teatre, actuacions al carrer. Hem fet performance, o sigui, teatralitzacions amb visites en els edificis modernistes que hi ha allà, perquè n'hi ha bastants. Fem força sortides, bàsicament, doncs, a tot el que és la Rodalies de Tarragona. I per tant, hi ha molta variant. A més, cada any per la Festa Major, ja fa 14 anys, es fa el que és el Ball Parlat de Sant Julià, que va ser un retaule autosacramental del Sant, que ja és tradició que es faci la vigília de la Festa Major. El 2004 vam crear una moixiganga, que no n'hi havia, però en contra de que aquí estem acostumats a veure-la per la Festa Major,
sí,
allà no, allà la veuen per Setmana Santa. I quan acaba la processó de Setmana Santa, la nit, a l'altar major...
La nit de Divendres Sant?
Ah, això mateix. Es representa la moixiganga dintre l'església. O sigui, hi ha molta... Això que ens permet? Que com que hi ha tanta varietat de teatre, també podem tenir molta varietat de gent. Des del que vam fer el centenari, els actes del centenari, doncs, que es va fer uns tallers de teatre, hi ha 3 grups, doncs, que comencen, un infantil, un juvenil i un d'adults de nova creació, que estan fent també la seva feina... En aquest moment, entre una cosa i l'altra, doncs, en un moment donat podem ratllar el centenar de persones.
Això és el que volia preguntar.
Sí. Però del centenar de persones, la majoria evidentment de l'Arbós, però és que ve gent de Banyeres, de Llorenç, del Vendrell, de Clariana, de Santa Oliva, de Sant Jaume dels Domènecs, vull dir, tenim gent de tot...
Abans de posar-nos en l'auca, la gent li fa tanta il·lusió fer teatre ara com fa 40 anys?
A on? Aquí o allà?
Per la teva experiència.
A veure, a l'Arbós sí. a l'Arbós seguim la mateixa. Jo quan a vegades acabeu un espectacle i l'estrem uns dies ja remouen la cadira. Bé, quan tornem a començar? A Sitges els hi pot, sí que els hi fa il·lusió, però els hi fa il·lusió precisament a la gent de teatre perquè al no ser un grup estable no tenim una activitat continuada. Aleshores, com que podem fer teatre de tant en tant quan podem i quan ens deixen, aleshores sí que fa il·lusió per això, perquè és de tant en tant. Són dos
conceptes diferents. Sí. Bé, l'auca del senyor Rossinyol, que ens deia en Xavi, això no té res a veure amb l'auca del senyor Esteve, perquè ja, diguem-ne d'alguna manera, ara barregi una mica els conceptes Rossinyol, una auca, una altra auca, no té res a veure. Aquesta obra d'on surt?
És que, precisament, he vist en algun article que deia l'auca del senyor Rossinyol basat en l'auca del senyor... No, l'auca del senyor Esteve és una obra que va escriure el Santiago Rossinyol, diuen, doncs, que amb idea de ser, doncs, biogràfica, el personatge del Ramonet i tal, però és una obra que va escriure ell, com tantes en va escriure. L'auca del senyor Rossinyol és una obra d'un manresà de l'Agustí Soler i Mas, concretament de Navarcles, que ja és mort, va morir el 2003 amb 60 i escaig anys. Va fer alguna cosa de teatre, però sempre amateur. I aquesta obra, ell escrivia molt per la ràdio. I aquesta obra, jo diria que tal com està, va ser escrita per la ràdio.
D'acord, com si fos un guió radiofònic, vaja.
Sí, perquè és que veig tan complicat el poder-la fer en teatre convencional, precisament pel seu contingut i per la seva estructura, que la manera pot ser o fer-la amb lectura teatralitzada, fer-la amb lectura dramatitzada o fer-la radiofònica.
En qualsevol cas, fins on coneixes, no en tens constància d'una representació teatral d'aquesta obra?
Sí, sé que es va estrenar a Barclays l'any 80 i escaig, però no diu on ni com. I després es va estrenar a Barcelona.
I aquest és el secret, saber com.
Sé que es va estrenar al Teatre de l'Institut Francès, però no explica amb quines característiques ni amb quina... No ho sé com. Sé que hi havia pocs personatges, o sigui, perdó, pocs actors, i cada actor feia infinitat de personatges.
Perquè aquesta, a la manera d'una auca, hi ha 21 episodis amb 21 escenes.
21 escenes, que són 21 situacions diferents de la vida del Rossinyol. Des de l'any 1831, que neix el Rossinyol, fins al 1861, que neix el Rossinyol, fins al 1931, que mort Aranjuez. Va néixer a Barcelona, carrer Princesa, i mort Aranjuez. Tot això són els diferents episodis de la seva vida, els principals, si més no, perquè en Rossinyol té història.
Té vida per
sí,
40 i 50
però,
episodis.
Però, a més, surt de la seva família, surt tot el seu entorn, totes les seves amistats. És clar, són 29 personatges en escena. El que sí que és cert és que ja seguim un fil conductor d'un narrador, que és el que ens situa en cada moment en quina època estem i més o menys en quina situació.
D'aquí que tingui un aire radiofònic, això, no?
Aquí està. Per això jo entenc que ha de ser així.
D'acord. Sí. Com us plantegeu aquesta obra? Quan va començar la gent de teatre de Sitges a treballar en aquest projecte?
Bé, de fet, l'idea va ser que enguany es complia, doncs, dues efemèrides. Una, el centenari de l'estrena teatral de l'auca del senyor Esteve, i que Sitges ja organitzava coses, i d'altra banda que coincidia amb el desè aniversari de la representació de la gent de teatre de l'auca del senyor Esteve al Melià.
Ja. Passat 10 anys ja. Avui portem un programa que els anys han passat 10 anys ja d'aquella...
10 anys han passat. 10 anys.
Allò va ser un muntatge també de pronòstic,
sí,
eh?
Allò va ser un macroespectacle. Ja. Un macroespectacle. Va sortir un centenar molt llarg de persones amb l'escenari del Melià, doncs, amb 24 metres de boca, i que només vam poder ensejar 3 vegades allà, la qual cosa, això...
Aquell escenari tan difícil pel teatre...
No, i que no està adaptat
per
al teatre.
Per això dic que és que literalment...
Tècnicament no està preparat. Vam tenir que... Però ha passat 10 anys i vam dir de celebrar-ho. Com que també se celebraven les dues coses, vam dir, hem de fer una cosa rossinyolenca. Què? Es va dir de tornar a repetir l'auca o un fragment, en fi, donar voltes. I se'm va acudir, doncs, això, que havia llegit feia temps i que coneixia, doncs, l'obra aquesta de l'Agustí Soler i Mas, i que vam pensar que, sent, doncs, de la vida del Rossinyol, seria una cosa, doncs, molt adient i molt escaient,
Ho plantegeu, per tant, com un espectacle, diguem-ne, de petit format,
sí,
adaptat al,
sí,
al Saló d'Or, no?
És una lectura teatralitzada. O sigui, les lectures són dues maneres, dramatitzada o teatralitzada. Dramatitzada és quan tens el faristol davant i llegeixes, com si fos per ràdio.
Sí.
I la teatralitzada és quan, a més de llegir-la, actues. Aquest és el cas nostre. O sigui que nosaltres també actuem, els personatges van més o menys atreviats cada un, doncs, a l'època i amb una característica del seu personatge, i a més actuem llegint. O sigui, una mica més complicat. Però és per donar una mica més de vida.
D'acord. Això ja no... Esclar, és habitual en determinats casos. És més complex de dirigir els actors? Així?
A veure, hi ha una cosa que és més senzilla, que no han de memoritzar. Si més no, massa. Sí que han de memoritzar alguna cosa perquè han de seguir un sonet, han de seguir, saber on van, i de què va. Però, d'entrada, el temps d'assaig no és tan llarg. Jo recordo que a l'Auca doncs, vam estar gairebé un any, si més no, més d'un embaràs.
És que memoritzar allò també.
Sí. I ara no, ara vam començar a fet els assajos en mes de juny, juliol.
Ho dic per si permet un assaig més relaxat, si l'ambient es relaxa molt sabent que acabes llegint.
Això sí, això evidentment és més relaxat, no? Un cop tens les posicions molt marcades i els tons més o menys fixats, no tens tant de problema en les gesticulacions perquè ja estàs ocupat, perquè tens l'obra a la mà, sí que et permet una certa relaxació, té el seu punt de dificultat, però comparant, doncs no, és més còmode.
D'acord. 29 personatges?
Sí, 29 a fora i 10 a dintre, que treballen. Perquè vulguis o no, doncs hi ha canvis de vestuari, hi ha gent que canvia perquè...
És a dir, al Saló Blau hi haurà moviment.
El Saló Blau serà
els camerinos.
Els camerinos, sí senyor, els camerinos seran els camerinos. I bé, el tècnic, la música és en directe, el Francesc Pi, l'organista de la parròquia,
d'acord,
doncs ens interpreta una sèrie de... dona l'ambientació musical, oi? La part de lluminotècnica, doncs també funcionarà diàriament, per tant, doncs... Bé, l'únic que no tindrem doncs, és una presentació escènica, una escenografia, perquè els 21 quadres no ho permet, però pensem que l'escenografia que presenta Palau Maricel ja és suficientment atractiva.
Ha calgut modificar alguna cosa de l'obra? O l'interpreteu tal qual?
No, hem fet algun retoc perquè també hem hagut de mullar-nos una mica a la gent que teníem. A l'obra sortia més gent encara.
Sortia més que 29 personatges?
Sí, encara sortia més gent. Sí que potser, això vol dir que també era més llarga. Hi havia escenes que eren potser intranscendents, però et donaven una mica a conèixer les barrabassades que feien Rossinyol i la seva colla, que s'ho passaven la mar de bé, oi? Però bé, no era intranscendent, allargava l'obra i també, doncs, això, hi havia més personatges i tampoc, doncs, hem cregut que adaptar-la d'aquesta manera, com tota obra, l'adaptem a les necessitats, a la situació, a les possibilitats del grup.
Principals personatges són?
El Tiago, l'avi, que de fet, doncs, és... el que comença tot. D'entrada el narrador, que és el que situa. Hi ha doncs l'avi, hi ha el Tiago, hi ha la Lluïsa, la seva dona, i aleshores hi ha un personatge, a part de que després doncs et pot sortir tota la seva camarilla, no? L'Utrillo, el Gual, el Guimarà, el Clarassó, l'Amadeu Vives, també surt doncs l'Emilio Pardo Bazán, la Maria Guerrero, en fi, tots aquests personatges, oi? Però a més surt un personatge curiós, que és el personatge d'un clou. Un clown que representa una mica la consciència del Tiago i de l'avi. I aquí és un que trenca una mica, que a vegades on s'apareix, perquè l'avi, un cop mort, doncs també se li apareix amb el Tiago per conduir-lo una mica, perquè l'avi tenia debilitat pel Tiago, oi?
O sigui, se li apareix en forma de pallasso?
No, és un personatge que
és un personatge...
la vida, li diuen el clown, com li podien dir, no
o sé qualsevol
que,
altra cosa.
Que el dir clown, de seguida ens guia cap un arlequí.
D'acord.
No, és un personatge que l'hem vestit doncs diferent dels altres, evidentment, però ve a representar això, la veu de la consciència, i llavors vesteix-lo com vulguis. La veu de la consciència d'això.
Que se li apareix per posar-lo a mida?
Per guiar-lo una mica.
Per guiar-lo una mica.
Sí, l'avi, de fet, el tenia molt, el volia conduir molt, i el clown és una mica, a veure, en certa manera hem fet la broma de que era una mica com Pilats, l'àngel de Lucifer,
sí.
Allò que un li diu blanc...
Aquella eterna, sí. Exacte.
Doncs bé, a vegades es discuteixen fins i tot el clown i l'avi, no? per les opinions i els consells que li donen amb el Tiago.
En quins sectors has comptat?
Bé, bàsicament hi ha els actors, clar, la gent de teatre són molta gent, però a veure, parlem per exemple del Jordi Cubillos, que fa el paper de Tiago, el narrador, que és en Josep Maria Rosés, parlem de l'avi, que és el Xavi Miret, que ja va ser l'avi de l'auca del senyor Esteve també, parlem també doncs de l'Àngels Miravent, que fa la Lluïsa, la Marta Planella, que fa el clown, i a partir d'aquí doncs llavors entraríem ja doncs amb el Trino Carbonell. Parlem també aquí amb aquesta entrevista que has tingut abans, en teníem
sí,
dos,
en Florenci i en Josep Mangorcom.
Sí, el Josep Mangorcom fa el Josep Pla, i el Florenci fa l'Amadeu Vives, per exemple. Després també hi ha doncs el Franxo, hi ha el Serrado, pare i fill, tenim la Neus Hernández, tenim la Roser Gallego, tenim la Laura Sánchez, tenim la Vinyet Bosch. Suposo que me'n deixaré perquè som 20, 29, com et deia, i potser me'n deixo algun també. I després tenim la incorporació de dos nois nous, perquè hi ha una escena que és molt particular, que és quan el Tiago va visitar el seu gran amic, en Josep Sampere, que estan treballant al Teatre Romea i està fent doncs una actuació.
I el més jove, Josep Sampere, pare de la Mari Sampere.
Ah, això mateix. Aleshores, quan el va visitar, el visita i està allà entre caixes, i el Sant Pere va i ve de l'escena perquè està representant un vodevil, i en un cantó de l'escenari hi són ells i a l'altre cantó hi ha la representació del vodevil, i es veu quan ell va entrant i sortint, i llavors hi ha dos joves actors, que són la Carlota Martínez i el David Vilelles, que debuten, diguem, i que són els dos joves actors que estan representant aquest vodevil, oi? M'he descuidat també la Vinyet Miravent, i suposo que me'n deixaré algú.
O sigui, d'alguna manera, aquella combinació de la veterania de persones amb les quals has treballat sempre,
sí, sí, sí,
amb els que venen de vell nou, sí, i serà una primera experiència per ells.
Hem anat seguint una mateixa més o menys línia, i per tant, doncs, mirem d'anar fent incorporacions, però vaja, l'estructura, els fonaments, més o menys són els mateixos.
L'obra dura aproximadament?
Jo calculo que durarà entre uns 100 minuts, una hora i mitja, una hora i tres quarts. Hem d'acabar de...
Per tant, dissabte feu com, sí, vaja, dissabte, com les companyies,
sí,
grans.
Sí, fem una marató. Sí, perquè ja sabem que el Maricel és d'un aforament limitat. Aleshores, doncs, també per això havíem fet dues sessions, i bé, entremig farem un entrepà baix, una mica de descans, i tornarem, sí, sí, com els professionals, pràcticament.
Dues sessions dissabte, una sessió
diumenge. Això mateix.
Dissabte 6 i 9, diumenge a les 7 de la tarda.
I demà a la 7 general.
I demà a la 7 general. Suposo que poques preocupacions amb persones amb qui...
Sí, no, amb les persones cases... no. El que són les preocupacions és perquè ara, en aquest assaig, ho has d'ajuntar tot. Has d'ajuntar les persones, perquè, esclar, ara hem estat ensejant, val a dir-ho, que també és d'agrair, a la parròquia, que ens deixi doncs un local a Sant Joan. Ensegem en un local que hi ha a Sant Joan, a dalt, en el primer pis. La comunitat molt amablement ens ho cedeix.
Ara obriríem aquell debat, on assajar o tal, sí, bla, doncs, bla, 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 ensegem etcètera.
Allà. Esclar, ensegem en una sala, però gran, però esclar, no és el mateix això que allà que... Esclar, llavors ara has de ajuntar el vestuari, els personatges, el que hem explicat, el que hem dit, la música, la llum, ara estàs fora de llum, ara estàs fora, la música hem tratat, tot això s'ha de lligar, i això és el complicat. Lligar
aquesta
tot això.
No l'havies fet mai, aquesta obra?
No, és... Nuevo en la plaza.
Nuevo en la plaza.
Sí, no, bueno, no deixa de ser un repte també, fer per, coses per això noves, pregunto, que sempre és bonic, un nou repte com a obra i un nou repte com a format.
Perquè aquesta és una obra que d'alguna manera, si veus que aquí funciona la gent de l'Arbós...
No, aquesta no tinc previst. No. Allà en aquest moment, un cop hem acabat el centenari, que ha sigut un centenari que ha durat 3 anys, perquè ha sigut llarguíssim, perquè és que s'han anat, i més després de la Creu de Sant Jordi, s'han anat perllugant coses. Després, per la Festa Major, doncs, donat això, l'Ajuntament ens va fer l'elenc pregoners
de la Festa Major.
Vam muntar un pregó. El pregó, evidentment, no podia ser un pregó convencional, havia de ser teatralitzat. També vam muntar fins que es va acabar, vam dir, ara ja s'ha acabat el centenari.
O sigui que n'esteu, vaja, satisfets, sí, però una mica, sí, fins al capdamunt ja.
Han estat molts actes, han estat moltes distincions. La Federació també ens va fer la distinció del Premi Arlequí, que és un premi que que cada any aconsegueix atorga a un grup els seus mereixements. Després l'Ajuntament també va fer allà doncs, un reconeixement. Després també Calafell ens va fer doncs, el personatge VIP de l'any, etc. I bé, i ara doncs seguim encara amb un musical que estem portant de bolos, seguim amb una comèdia, un vodevil que es diu Majòrica, que és del Cesc Forteza, del mallorquí,
sí,
que va estrenar el Cesc Forteza amb la Mari Sant Pere fa molts anys, que és molt divertida.
Sí, perquè estem parlant d'un actor dels veterans, dels que havia aparegut també molt sovint en sèries de televisió, sí, molt sovint.
I havia treballat amb el Pajares també, a televisió. Si no hi ha res de nou, sembla ser que aquesta comèdia la portarem amb el cicle de primavera aquí a Sitges, a l'Ajuntament, estem en converses amb la Regidoria de Cultura, i ara estem muntant doncs, una obra nova, estem muntant una obra que és prou coneguda, és prou, es coneix més la música que l'obra, que és la Pepa Maca, que és de la Cecília Màntua, que és la mateixa autora que la famosa Història d'un mirall, que l'Elenc Artístic va muntar a Sitges l'any 80, la mateixa autora.
Veuen com no podem fer memòria? La Història d'un mirall, sí, l'any 80, sí, que va ser un èxit com, sí, una casa de pagès.
Sí, 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 sí. Doncs ara hem recuperat l'autora amb aquesta obra, la Pepa Maca, que bé, és una tragicomèdia simpàtica, és un homenatge que es va fer doncs, a la dona marinera de la Costa Brava, etc. Uh-huh. I que n'és molt coneguda la famosa sardana de la Pepa Maca.
No l'has fet més, la Història d'un mirall?
No. I procurant no repetir. He procurat del que es havia fet a Sitges, i procurat només una obra i repetir, l'Hotel dels Gemecs, el vodevil del Feidor. Aquest sí, perquè volíem un vodevil, volíem divertit, els havia explicat com era, sí, i els hi feia molta gràcia, i sí, aquest sí que l'havíem repetir. Però no he procurat no repetir cap més. Primer perquè tampoc, vulgues o no, sempre tens...
aquella referència, suposo.
Ah, això mateix. I els actors són diferents, les situacions són diferents. I després, perquè per mi, doncs bé, m'agrada coses noves.
Ahà. Hi ha moltes companyies amateurs ara pel món?
Sí, n'hi ha. Sí? El que passa que amb la diferència dels anys aquells 80 i 90 que era sortien a concursos, que quan a més es feia la Vila de,
sí,
Sitges,
i que hi havia un llistat de companyies per
ratllava les 500, aleshores que coneixien federades. Clar, llavors et trobes que n'hi ha que, per exemple, només fan pastorets, o trobes que només fan la passió,
yeah,
trobes aquestes, algunes que estan registrades com a companyies i són doncs, agrupacions escolars, però grups estables que van voltant, el que ha passat és que potser podria ser que s'hagi augmentat la quantitat, però hagi baixat la qualitat. Perquè, és clar, aquells grans directors i actors, d'aquells directors que jo doncs, havia treballat amb, o havíem conegut als anys 80, digue-li el Cordó de Manresa, digue-li el Guirado de Badalona, digue-li el Llor de... No, perdó, el Cordó de Calella, el Joan Cordó, el Joan Llor de Manresa, el Guirado, el Crespo del Centre Moral de Gràcia, etc, etc. Alguns ja no hi són, els altres ja són molt grans, ja estan... alguns s'han retirat, o sigui, de fet, quedem pocs. Llavors han anat sorgint coses noves, i saps què passa? Que el jovent d'ara que puja es veu capaç de tot. I d'entrada nosaltres havíem començat amb pastorets, havíem començat amb obretes de Trasillo, havíem començat amb poca coseta, i havíem anat aprenent. Ara no. Ara ja entrem, ja volem fer Hamlet, ja volem fer, doncs, El somni de la nit d'estiu, i ja ens atrevim en tot, o volem fer creacions pròpies, i és clar, i vulguis o no, això es nota. I això es nota sobretot amb els concursos, que encara se'n fan alguns, i quan parles amb ells et diuen que la qualitat és molt diferent dels anys 80.
D'aquells anys 80.
Sí, la gent s'ha anat fent gran, i les noves generacions els hi ha faltat paciència, els hi ha faltat aquella constància. Com deia el Rossinyol, els hi ha faltat perseverança.
L'auca del senyor Rossinyol, dissabte a les 6 i a les 9, diumenge a les 7 de la tarda, preu de l'entrada...
10 euros.
10 euros. Sí. Les entrades disponibles una hora abans de la,
sí,
representació, tant el dissabte com el diumenge, amb la gent de Teatre de Sitges, dirigida per en Xavier Canals. Xavi, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, per cridar-nos.
Tornem de seguida.